Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Estarem amb tu fins a les 8 del vespre. I com sempre, la mirada posada en els temes d'actualitat. D'aquí una estona començarem a parlar d'algun d'ells, com per exemple el ciberassetjament a les xarxes, i també parlarem dels boscos i la quantitat de bosc que n'hi ha, que ha crescut en els darrers 20 anys. I què és el que està passant? Doncs que la gestió forestal a Catalunya brilla per la seva ausència, com es diu en castellà. En parlarem d'aquests temes i d'altres, però abans, com sempre, la predicció meteorològica per les properes hores.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I els meteoròlegs diuen que el temps no farà net i que s'esperen més ruixats dispersos i de distribució anàrquica. Els núvols seran més espessos al matí i tindrem més clarianes a la tarda, tot i que aleshores s'hi afegiran d'altres nuvolades d'evolució. Els termòmetres no registraran canvis importants. Sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidències hores d'ara. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments comencem parlant de problemes a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà en sentit Lleida. Es tracta d'un accident, els vehicles estan al voral, i això hem de ser acabats de retirar, però quasi 6 quilòmetres de circulació lenta. A banda, les retencions habituals a la P7 i la P30, Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa, també aturades a la C31 a Badalona cap a la plaça Les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, i en aquesta autopista del Vallès, la C58, també entre Sant Quirze i Badia en sentit Sabadell. Seguim recordant que un accident a Rajadell està obligant a desviar el trànsit des de Calonge de Sagarra, això és a l'eix transversal. Com sempre, demanar-vos cautela.
I així ho farem nosaltres també, demanar aquesta cautela i aquesta tranquil·litat a les carreteres. 7 de la tarda, 3 minuts, i d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal en parlarem dels boscos, perquè Catalunya compta actualment amb 200.000 hectàrees més de bosc que fa 20 anys, cobrint quasi bé el 35% del territori. Però s'està fent bé la gestió forestal a Catalunya? Què passa amb la quantitat d'arbres caiguts i de boscos no netejats? Això és un perill. Parlem d'aquí un moment, com dèiem, amb la companya Yolanda Bernal i també amb l'Aleix Duran, que és el coordinador operatiu de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lidera és apostar per la innovació, amb mesures com el Programa d'Innovació Digital Avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i l'adopció de noves tecnologies. Catalunya Lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Mira, en Galerías del Tresillo tienen un 30% de descuento.
Ya.
¿Y te lo financian todo?
Ya.
Sin intereses y sin gastos de apertura.
Ya.
¿Vas a dejar el móvil y escucharme?
Perdón, estaba comprando el sofá en la nueva web de Galerías del Tresillo, que además tiene miles de productos y entrega express. ¿Ves cómo te escucho?
Ya, ya. Galerías del Tresillo.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a un amic estanquero, al carrer Mandri, que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un nuevo medicamento de terapia celular personalizada para reprogramar el sistema inmune de las pacientes de cáncer de mama. Este es el último proyecto que está financiando el Corte Inglés desde el año 2023 y para el que va a entregar 1 millón de euros en 5 años. Esther Uriol es la directora de comunicación y explica en Herrera en COPE la labor que realiza el Corte Inglés cada mes de octubre.
Es una campaña que ponemos en marcha todos los años en el mes de octubre y que tiene 2 objetivos. Uno que es concienciar y sensibilizar a la opinión pública, a todos los ciudadanos, de los problemas que supone el cáncer de mama. Y el segundo objetivo es recaudar fondos y financiar proyectos concretos de investigación.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar, vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar Prosegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Catalunya té 200.000 hectàrees més de bosc que fa 20 anys. Això equival aproximadament al 35% del territori. Si afegim les zones de matoll i altra vegetació, la superfície forestal augmenta fins al 64% i la majoria està en mans privades. El problema és que de tota aquesta superfície només es gestiona una tercera part dels boscos i aquest abandonament augmenta exponencialment el risc d'incendis. Experts i associacions coincideixen en que la clau està en la gestió i no en la quantitat de massa forestal. Si no es té cura dels boscos, no només es converteixen directament en combustible, sinó que agreugen la sequera. Sobre com hauria de ser aquesta gestió dels boscos, avui hem parlat amb el Mario Beltrán, que és expert en gestió forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la massa forestal ha crescut molt a Catalunya, entre altres coses pel retrocés de l'agricultura. Hi ha menys explotacions agràries, menys conreus, que el que feien doncs era ajudar a frenar aquest creixement descontrolat. I també hi ha una altra qüestió que és important, i és que la major part de la massa forestal està, en, com deies, en mans privades. I a l'hora de fer aquesta gestió, doncs cadascú fa el que pot.
Jo suposo que cadascú com pot, no? Comentaves també el percentatge de propietat privada, doncs, que n'hi ha 250.000 persones propietàries de boscos, llavors cadascú té un estil, no? N'hi ha propietaris que no fan res, propietaris més actius, hi ha perfils molt diferents. Al final, jo suposo que cadascú fa una mica el que pot en el seu context. És veritat que no n'hi ha una coordinació a gran escala, això sí.
I si mirem al futur, pel Mario Beltrán, és evident que cal diversificar l'economia, que no només s'ha de basar en el petroli o en el turisme, i per això creu que la bioeconomia, i aquí la fusta juga un paper central, anirà guanyant terreny.
No podem tenir una economia basada només en el turisme, només en els serveis, ni tenim diversificar l'economia. No? Llavors, la bioeconomia basada en recursos forestals és una necessitat. I anirem cap aquí, segur, segur. Més productes forestals, no només els que ja coneixem, no? De fusta que acaben una caldera cremant-se o fusta d'embalatge, no de palets, sinó construcció en fusta, seguríssim, química verda a partir de la fusta. Tenim moltes vies per augmentar molt més l'ús de la fusta que provingui de gestió forestals.
I una dada a tenir en compte, que és molt important, la superfície dels boscos tancats, molt densos, arriba al 47% del territori, un rècord dels darrers 100.000 anys. Tot i que això genera oportunitats, sense una gestió augmenta el combustible per incendis i agreuja la sequera perquè les masses forestals consumeixen cada vegada més aigua.
El principal repte ara mateix és augmentar la gestió de tota aquesta massa forestal i per posar-nos als nivells d'Europa hauríem d'arribar al 60% del territori, és a dir, pràcticament hauríem de doblar la xifra actual.
Exacte, és el que diu el Rosendo Castelló, que és president del Consorci Forestal de Catalunya. Ell considera que la gestió que s'està fent es fa correctament. De fet, és una feina que està molt regulada, però sí que s'hauria d'anar una mica més enllà. El Rosendo Castelló diu que caldria eliminar una part dels boscos en zones estratègiques per recuperar l'antic mosaic que teníem fa 50 o 60 anys.
Aquestes 200.000 hectàrees que són més, si mirem més enrere, de creixement de la massa forestal, s'ha fet a costa dels cultius o de les zones de cultius que eren menys rendibles. Estem parlant de sempre el límit dels camps de conreu, de les planes de regadiu amb la zona boscosa, que són aquelles parets de marges de pedra, que són aquells bancals estrets, on la maquinària ja no hi pot entrar, quan abans això es feia manualment, s'ha anat abandonant i tot això ha esdevingut una zona forestal i que en bona part s'ha de poder recuperar.
Doncs recuperar aquest mosaic d'agricultura que s'ha anat sacrificant tindria conseqüències molt positives perquè, entre d'altres coses, serien barreres naturals contra possibles incendis.
A part de que el bosc s'ha abandonat, la pèrdua d'aquest mosaic d'agricultura heroica que nosaltres en diem, no?, propera a la muntanya i que veiem a la zona de l'Alta Segarra, a la zona de les Garrigues, a la zona de l'Alt Empordà, tot això s'ha perdut i aquest mosaic és una barrera natural contra els incendis i és la barrera més fàcil de mantenir, perquè si aquest cultiu agrícola és sostenible i rendible per ell mateix, automàticament t'estalvies fer aquestes zones de neteja, aquestes zones de tallafocs o aquestes zones per combatre els incendis.
El Rosendo Castelló diu que la crisi climàtica que estem patint ja es veia venir fa 20 o 30 anys, però no s'ha fet tot el que es podia haver fet. Alerta que no som conscients del risc potencial que tenim, hem viscut ja algun episodi, però la cosa pot anar a més, com estem veient al nostre voltant.
No som conscients del risc potencial que tenim. És a dir, cada cop que tu surts de Barcelona amb cotxe i vagis a la direcció que vagis, cap a l'interior, cap a Montserrat, cap al Bages, cap a baix al Garraf, cap al Penedès o cap a dalt al Maresme o als Vallesos, és que estem envoltats de boscos a Catalunya. I són boscos que estan descontrolats i creixent. I aquesta alarma, i això no és cap exageració del risc potencial de que hi hagi una desgràcia, com hem vist a Portugal, com hem vist a Grècia.
Per cert, que el govern té previst que tots els municipis estiguin obligats a tenir plans de prevenció d'incendis aprovats l'any que ve. Ara mateix, més de 300 d'aquests municipis no els tenen al dia.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en parlem amb l'Aleix Duran, que és el coordinador operatiu de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme. Senyor Duran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, una bona notícia és que cada cop hi ha més vegetació. Això imagino que és la notícia positiva que podem destacar, no?
En part és bo que hi hagi molta vegetació per la diversitat de la fauna que hi ha, tant d'insectes com d'animals, però també té el seu hàndicap, aquesta part negativa, que és que incrementa també el risc d'incendi. Aquesta té la seva part positiva i la seva part negativa.
Estem parlant de descuit i de poca gestió?
Sí, en part sí. En part sí. En general, els boscos catalans doncs estan molt mal gestionats perquè no surt rentable retirar tota aquesta fusta que s'acumula dels arbres morts als boscos. Per tant, el que es fa és deixar que es vagi acumulant, i fins que el dia que hi ha un incendi, tota aquesta fusta morta que s'acumula, doncs, alimenta els grans incendis forestals.
Uh-huh. He parlat de que els darrers anys han incrementat els plans de gestió que apliquen els propietaris, però així tot només es gestiona una tercera part del conjunt dels boscos. Això és molt poc.
És molt poc. És veritat que cada vegada s'està conscienciant més en la gestió forestal, perquè cada vegada els incendis són més grans, són més virulents i costen molt més d'apagar. Ho hem vist aquest estiu tant a Catalunya com sobretot a altres punts del territori espanyol, no? Extremadura, Castella i Lleó, Galícia, que han estat setmanes cremant els focs sense control, i al final estem aprenent a base de cops, no? Perquè cada vegada els incendis són més imprevisibles i els bombers constantment han d'estar estudiant aquest comportament d'incendi, que de fet ja estem parlant els incendis des de fa uns anys de sisena generació, no? Per tant, els incendis cada vegada són més virulents, també a causa també d'aquest canvi climàtic.
Uh-huh. Senyor Duran, què es pot fer perquè aquesta massa forestal sigui rendible?
És una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta, però s'han de posar mitjans per totes les parts, tant per l'administració pública, que faciliti als propietaris forestals, doncs, a poder gestionar tota aquesta fusta que es va acumulant als seus boscos, no? S'han de facilitar les coses i sobretot agilitzar la burocràcia, no? Perquè en part també s'abandona d'aquesta manera per la dificultat que tenen els propietaris de tots els papers que es demanen per poder gestionar tota aquesta fusta, no? Per tant, s'han de facilitar les gestions.
Sí, el que jo anomeno burocràcia, que vostè ha dit burocràcia. Exacte. Per dir-ho bé, però francament ens ho posen difícil. Home, és que és dur escoltar que el president de la Generalitat, el senyor Illa, ja va alertar a mitjans de juliol en el Parlament que a Catalunya hi ha massa en boscos i que no es gestionen, i que no posin mans a l'assumpte, no? Perquè és que estem parlant de fer malbé el planeta, dels incendis, de vides humanes. No sé que per què hi ha aquesta mania de no donar diners en invertir en que no passin coses que no volem que passin.
Sí, és un dels principals problemes que també tenen els polítics, no? Que només se'n recorden dels boscos, de la gestió forestal i de tots aquells que estem treballant, perquè recordem que les agrupacions de defensa forestal són voluntaris, és a dir, persones que no cobrem, que dediquem el nostre temps lliure, els nostres dies de festa, deixem de banda les nostres famílies, amics, etc., per protegir el bosc, i quan hi ha un incendi som els primers en estar, i després la gent no se'n recorda a nosaltres, excepte quan hi ha una gran emergència, una gran catàstrofe, que llavors som tots meravellosos i s'han de potenciar les ADF, s'ha d'invertir en millorar els vehicles, els mitjans d'extinció, però després, quan passa aquesta emergència i es reclama tot això que s'ha promès, ningú se'n recorda i diu: ah, sí, us ho hem promès?
Sí.
I estem així constantment.
Que trist. Parlava vostè fa un moment d'aquest combustible que hi ha, aquestes fustes oblidades als boscos per... clar, això és combustible pels incendis, i també imagino que això agrava la sequera, no? Ja que les masses forestals consumeixen cada cop més aigua, no? Estem parlant d'un problema de disposició, sí, de recursos hídrics, i tant per l'agricultura també com pel consum humà, no?
Sí, perquè al final, quan amb aquesta sequera, com que hi ha tants arbres, s'implanta la llei del més fort. És a dir, els arbres més grossos, que estan més sans, aprofiten aquesta poca aigua que tenen, i els arbres que estan més dèbils, que són més petits, doncs finalment acaben morint, perquè es queden sense aquesta poca aigua que els arbres més grossos es queden. I què passa? Que es moren, per tant, es genera més combustible.
Efectivament. Vist el que hem estat veient durant aquests últims temps, senyor Duran, com encara hi ha municipis que no tenen plans de prevenció d'incendis? És per flipar?
Sí, 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 sí. I de veritat que no ho entenem. I potser també és perquè no han tingut un incendi en aquells municipis. Perquè qui més qui menys, el municipi que ha patit un incendi i ha vist les flames molt a prop de les cases dels seus veïns, llavors comencen, només comencen, a fer aquesta gestió forestal. I molts d'aquests municipis que no tenen aquest pla d'emergències d'incendis, no? Doncs com que no han tingut aquest incendi, dius, bueno, aquí no ens ha passat mai, no té per què passar ara, no? Fins que el dia que passi, que llavors venen les lamentacions, perquè moltes urbanitzacions no tenen les vies d'evacuació degudament senyalitzades, el manteniment dels hidrants, que és clau i vital per quan hi ha un incendi, que ADFs, bombers, tinguem un punt d'aigua ràpid i accessible per poder atacar aquestes flames, estan abandonats, i a vegades arribes nosaltres fent la ronda, la patrulla, que comprovem també hidrants, comprovem i ens trobem molts hidrants que estan secs, Es notifica a l'Ajuntament corresponent, a l'empresa d'aigua, que ho arreglin el més aviat possible per, en cas d'incendi, que tinguem un punt d'aigua, doncs costa molt. I tornem al d'abans, no? La burocràcia, de que sí, ja ho he passat, però aquest ho ha d'enviar l'altre, i al final que s'acaba perdent, aquells correus electrònics s'acaben perdent,
I
allò no se soluciona.
És al·lucinant. Jo la veritat és que no entenc aquests polítics. Dic polítics perquè, clar, ells són els que manegen la pasta, els que ordenen i manen. Per la foto està tot molt bé, no? Mira, que ha vingut el polític, que tal. No. Aquí hem d'estar fent la foto als bombers, i també hem de fer la foto a gent com l'Agrupació de Defensa Forestal, en aquest cas la de l'Alt Maresme, amb la qual estem parlant, amb el seu coordinador operatiu, que estan allà al peu del canó i que tenen famílies i que també arrisquen les seves vides, però posem-li eines perquè això no passi, perquè, òbviament, estem parlant de la naturalesa, clar, parlem de, vostè deia, incendis de sisena generació, no tenim eines, és que per no tenir, no tenen vostès una boca d'aigua, un punt de boca d'aigua per treure, per poder apagar els focs, el bosc, és que del foc és horrorós, sí, sí. És horrorós, sí, sí. Sort que hi ha gent com vostès.
Sí, nosaltres tenim aplicat un aplicatiu, gràcies al Secretariat de Federacions i d'ADFs de Catalunya, doncs, que tenim nosaltres els hidrants ubicats, i sabem més o menys on poden estar els hidrants, però també la normativa diu que els hidrants han d'estar degudament senyalitzats i no n'ha ni un senyalitzat. I això depèn també de la coneixença de cada membre del cos d'emergència, de que conegui on està aquell hidrant, per saber-los localitzar. Hauria d'estar tots senyalitzats amb el cartell blau que posi hidrant, i no és el cas.
Una autèntica vergonya. Enhorabona a tota la gent de l'ADEF, avui, que per cert vetllen pel benestar dels boscos voluntàriament i de manera vocacional, deixant-se molts la vida, famílies, accidents, i li agraeixo moltíssim, senyor Duran, coordinador operatiu d'aquest ADEF de l'Alt Maresme, que avui hagi estat amb nosaltres. Enhorabona, amb lletres luminoses, tipus Hollywood, ho dic de veritat, una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i també per donar veu, per donar-nos veu a les ADFs, i donar-nos també a conèixer, i esperem, doncs, que les administracions públiques acabin apostant pels cossos d'emergència i prevenció d'incendis forestals, perquè realment, de veritat, fem molta feina que no es veu, però que estem setmana rere setmana, tant dissabtes, diumenges, festius, al bosc, doncs per evitar que un inconscient, una negligència, pugui desencadenar un gran incendi forestal.
Més clar no es pot dir. Aleix, moltes gràcies. Sort.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, a las 7 y 24 minutos de la tarde te voy a pedir nada, un segundito de nada, ¿eh? ¿Por qué te voy a hablar de Línea Directa? Porque en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejores valorados de España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, ahora seguimos en marcha con La Linterna de COPE.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'estudi de les fundacions Anar i Mutua Madrilenya revela un augment alarmant de l'assetjament escolar que ja pateix o coneix el 12,3% dels estudiants enfront al 9,4% de l'any anterior, un increment de gairebé 3 punts. Aquest increment es deu principalment a la duplicació dels casos de ciberassetjament que persegueix la víctima fora de l'entorn escolar. Una de les dades més impactants és que en el 14% dels casos d'assetjament digital s'utilitza la intel·ligència artificial per crear vídeos falsos o suplementar identitats, especialment entre els nens de 11 i 12 anys. Pel que fa a l'assetjament presencial, tot i mantenir-se en el 6,5%, s'observa un augment significatiu de la violència física, amb un increment de 8,7 punts a les mencions de cops i puntades de peu. Els experts alerten de la falta de temps i formació dels docents i subratllen la importància de la intervenció ràpida i del paper dels testimonis, ja que prop de la meitat dels alumnes no actua davant un cas. En parlem amb en Ricard Álvarez.
I aquest repunt es deu principalment a la duplicació dels casos de ciberassetjament, una situació que la directora de línies d'ajuda de la Fundació ANAR, la Diana Díaz, ha atribuït a l'ús de les noves tecnologies, on sembla que, malgrat els esforços de conscienciació, el problema ha tornat a emergir.
Però hemos vuelto a ver un poco ese repunte y efectivamente tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con el uso inadecuado de la tecnología, ¿no? Como la inteligencia artificial también se utiliza.
I és que la intel·ligència artificial s'està utilitzant per crear vídeos falsos o suplantar identitats, especialment entre els més joves, els d'11 i 12 anys, agreujant l'assetjament a un nou nivell, un autèntic 2.0. Aquesta nova dimensió digital no només duplica el ciberbullying, sinó que també estén el patiment de la víctima les 24 hores del dia, eliminant qualsevol possibilitat de refugi fora de l'entorn escolar.
Y evidentemente permite llegar 24 horas a una persona claro. Para seguir, ¿no?, manipulando sus fotos, su imagen, que es como muy humillante, ¿no? Ya no es solo lo que se ve en el patio, que también han aumentado según este último informe que hemos presentado junto con Fundación Mutua Madrileña.
Davant d'aquesta impossibilitat d'escapar, les conseqüències psicològiques a curt termini són devastadores. La situació d'estrès sostinguda que comporta l'assetjament, tant presencial com cibernètic, mina la seguretat i l'autoimatge dels menors. Des d'ANAR alerten sobre els símptomes clars com ara l'aïllament, la baixa autoestima o els problemes d'alimentació i son, i subratllen que, malgrat que hi ha solucions i vies d'ajuda, com els que ells ofereixen, la clau segueix sent la detecció precoç per evitar l'impacte a llarg termini en la vida adulta. El fracàs en aturar l'augment de l'assetjament, a parer de la Diana Díaz, rau en la incapacitat de superar la diferència com a focus d'agressió.
Efectivamente, todavía no hemos superado el tema de la diferencia, ¿no? Porque, como decimos, ¿cuáles son los motivos? Pues lo que hace o dice una persona, el aspecto físico, tener problemas problemas personales, todo eso hace que uno se convierta a veces en el foco.
La falta de conciliació familiar i la celeritat del món actual tampoc ajuden a afavorir l'escolta necessària perquè els menors se sentin segurs per compartir els seus problemes. Les dades d'ANAR mostren una tendència preocupant, amb una especial atenció a la necessitat d'una millor gestió emocional i de conflictes, així com el reforç dels valors de respecte i tolerància des de les primeres etapes. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Associació contra la Violència a les Escoles, fundada pels pares de la Kira, la menor que es va suïcidar després de patir bullying, i que denuncien que el problema rau en els protocols dels centres educatius. Segons el seu president, José Manuel, els responsables dels centres tendeixen a aïllar els fets violents de manera que no són considerats assetjament i, per tant, no s'activen les mesures o no es fa en el moment adequat.
Si esto se hace cuando ya el niño tiene muchos alumnos en contra o ya está aislado en el patio o el daño es difícil de reparar, los protocolos no funcionan. Y ya les anticipo que los directores no tienen preparación, no están preparados para tratar estos casos.
Des de l'associació s'insisteix que el problema va més enllà del concepte d'assetjament escolar, que exigeix reiteració, i que s'ha de parlar directament de violència en majúscules. La portaveu María José López reclama que no es pot normalitzar que les violències puntuals no es tractin immediatament.
Hay que hablar de violència, y hay que hablar de violència porque igual que no vamos a permitir que a un adulto otra persona nos insulte, nos empuje, nos haga una serie de cosas y lo vamos a denunciar desde el primer momento, no puede ser que un menor tenga menos derechos dentro de un colegio. Uh-huh. Y esto se ha normalizado hasta un punto que el resto de las violencias puntuales no se tratan con el sufrimiento que supone para un menor.
A més, la irrupció de la intel·ligència artificial complica la situació. L'assetjament es desborda, especialment en casos de suplantació d'identitat en menors de 14 anys, on la llei no permet actuar i els agressors són conscients que no poden ser condemnats. La solució, segons els pares de la Kira, no passa per centrar totes les campanyes en la víctima esperant que denunciï, sinó que han d'estar dirigides a les famílies per educar en valors i als docents, que són la policia del col·legi i han de garantir la seguretat emocional de l'alumnat. Malauradament, massa sovint, un cop denuncien, els nois i noies es queden sols.
Cuando estos chicos consiguen denunciar y hacer caso a esas campañas, se encuentran con que se quedan solos y la administración no responde. No se trata de detectar. Las familias detectan, los chicos denuncian, pero cuando llegan a la Consejería de Educación, se quedan solos, estigmatizados, i acaben ells canviant de col·legi.
Per tant, la urgència és doble: combatre la inoperància dels centres davant les violències i reforçar el suport institucional per a les víctimes, evitant que els menors que denuncien acabin sols i estigmatitzats.
Hoy vamos a hablar en la linterna de COPE con Toni García, que es maestro y director del Colegio Joaquín Carrión y profesor de máster de psicopedagogía y del máster de dirección, liderazgo y gestión de centros educativos en la Universitat Internacional de València. Siempre le ha preocupado la problemática del bullying en las aulas, pero hace unos años vivió una situación que creo que fue el detonante para que se lanzase a escribir su último libro, Aulas sin bullying, Aulas sin miedo, de Editorial Pirámide. Toni García, ¿qué tal? Maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros y hablando de este tema tan preocupante.
Así es, así es. Oye, la verdad es que es todo un mérito ser maestro hoy en día, ¿no, Toni?
Sí, la verdad es que sí, han cambiado mucho las cosas. Mira, yo llevo ya 31 años en educación y es un mundo que me apasiona, evidentemente, pero es verdad que cada vez tenemos más dificultades a la hora de realizar nuestra labor, ¿no? Sobre todo porque ha ido modificando mucho a lo largo de los años y actualmente, pues con la deriva de la sociedad, hay que atender no solamente a la parte académica, sino que ya hay que atender muchas veces a esa parte emocional, incluso de salud mental, con la que muchos alumnos llegan a las aulas.
Porque, Toni, bullying, ¿ha existido siempre el bullying? Con otra palabra, llamémosle de otra manera, ¿siempre ha existido o ahora se conocen más casos porque hablamos más de ello?
Siempre ha existido. Lo que sucede es que hay una sensibilización mayor hacia el bullying, ¿no? Y aparte de la sensibilización mayor, porque tú fíjate que todavía sigue existiendo esa idea de que pegarle a un niño, que se peguen entre niños, por ejemplo, pues que endurece el carácter o que, bueno, es parte de la vida, que tampoco pasa nada. Eso lo arrastramos desde hace años, ¿no? Desde hace décadas. Pero sí, cada vez hay más sensibilidad y ya ese tipo de comportamientos no se permiten. Pero además de esto, lo que ha agravado mucho la situación es que ya hoy el acoso escolar no queda dentro del entorno educativo, sino que se extiende fuera de los muros a través de las redes sociales. Incluso, en ocasiones, nace en la casa y viene al colegio.
Así es. Yo hablaba, Tony, hace un momento que hace unos años viviste una situación que fue el detonante para que te lanzases a escribir tu último libro, Aulas sin Bullying, Aulas sin Miedo, recordemos, Editorial Pirámide, por si queréis comprarlo. ¿Qué pasó?
Pues fue una ponencia donde fui invitado porque mi centro educativo partía de una situación bastante compleja donde el clima de convivencia no es que fuera muy positivo. Había agresiones entre compañeros, entre alumnos, me refiero. Había una situación con los padres también bastante compleja donde había habido un par de agresiones a docentes. Entonces, una de mis principales intenciones era que el clima de convivencia mejorase, ¿no? Cuando me nombraron director, una de las cosas que hice fue planificar ese plan de convivencia. Nos convertimos al final en un ejemplo y me invitaron una vez a una ponencia para hablar de cómo habíamos conseguido ese éxito, y al finalizar mi ponencia, unos padres de una menor de 14 años que se había suicidado, se acercaron a mí y me dijeron: si mi hija hubiera estado en tu centro, no se hubiera suicidado. Aquello me impactó de tal manera que emocionalmente me quedé bastante tocado durante varias semanas, que pensé en que tenía que hacer algo para que esas situaciones no se pudieran repetir, ¿no? Y que si conseguía que, por lo menos a través de mi experiencia, otros centros educativos la integrasen para que eso no sucediese y se erradicase, pues que tenía que hacerlo.
¿Y por qué sigue siendo tan complicado detectar y frenar ese acoso en las aulas? Llevamos muchos años pues con campañas de concienciación en colegios e institutos. ¿Qué es lo que falla?
Fallan varias cosas. Mira, las campañas están muy bien, ¿sabes? Pero las campañas son de un día. Se hace una campaña un día y queda muy bonita, cantamos todas canciones y ya está. Pero la convivencia es día a día. Entonces, es muy importante que los centros educativos tengan en cuenta que el plan de convivencia de los centros tiene que basarse exclusivamente en el respeto mutuo. Eso es fundamental. Cuando no hay respeto, cuando empieza a haber problemas de faltas de respeto entre compañeros, ahí se está resquebrajando la convivencia, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Luego, otro de los problemas es que, evidentemente, los acosadores siempre buscan los resquicios para acosar. No lo hacen directamente, no lo hacen abiertamente delante de los ojos del adulto, ¿no? Y, por otro lado, lo que está fallando mucho es la sanción. La sanción es uno de los grandes problemas y muchos padres y muchos alumnos, según todas las encuestas y todas las estadísticas, creen que los docentes no pueden hacer nada cuando surge un caso de acoso escolar. Y es más, creen que están con las manos atadas y que al final el que tiene que abandonar el centro siempre es el alumno acosador, ¿no? El alumno acosado, perdón. Y esa es una sensación que tienen muchos padres y muchos alumnos.
¿Quiénes deben intervenir? ¿Cómo se debe de actuar ante un caso de acoso escolar?
Mira, yo siempre digo y siempre recomiendo a los centros educativos que ante la más mínima sospecha, lo diga quien lo diga, ante la más mínima sospecha hay que abrir el protocolo. A partir de ahí se tiene que establecer una especie de comité de intervención, que son normalmente los tutores y algunos profesores más, que lo primero que tienen que hacer es investigar si es cierto que ese acoso está sucediendo. Con una vigilancia activa, que no se note evidentemente, y luego con entrevistas tanto a los alumnos acosados, alumno acosado, al alumno acosador, pero también, ojo, al resto de observadores, porque esa figura, el de los alumnos observadores que a veces pasan, que a veces no les interesa, que a veces se ponen de perfil, esa figura también es muy importante, ¿no? Y hay que entrevistarlos a todos. Y luego, evidentemente, pues si se ve que efectivamente hay indicios, hay que entrevistarse con los padres para notificarle esa situación. A partir de ahí, investigar e intervenir tanto con el alumno acosado como con el alumno acosador y también con el aula, porque en el aula también tienen la responsabilidad muchas veces de haberse callado.
¿Por qué es tan complicado que durante la adolescencia se elimine ese estereotipo de que el más malote de clase es el tío más guay, ¿no? O la tipa más guay, la chica más guay, ¿no? Es un estereotipo que perpetúa este bullying en las aulas.
Sí, totalmente. Mira, la figura del malote, ¿no? Siempre parece que el malote es el que más llama la atención, es el que está siempre en constante centro, ¿no? De atención del resto de los compañeros. Y en cierta medida es porque se permite, porque esa figura siempre se ha ensalzado, ¿no? El pillo, el traidor, el que se busca la vida, el buscavidas. Esa figura siempre se ha ensalzado. Y como además no se toma medidas contra ella, pues al final todos quieren ser el malote. Es decir, que si una persona tiene éxito, además en la adolescencia, donde viven de la popularidad, muchas veces, sí. Si ven que el popular es el malote y que además no le pasa nada, sino que no solo no le pasa nada, sino que encima tiene un montón de seguidores, pues mucha gente quiere imitarlo. Por eso la sanción para decirle a este tipo de personas que tu actitud no es la correcta, que la tribu no permite ese tipo de actitudes, es muy importante. Y sanción que se entiende que muchas veces se asocia a castigo. No tiene nada que ver. Sanción, pues sobre todo una sanción restaurativa para que esa persona, el daño que ha hecho, se lo devuelva a la sociedad a través de algunas acciones o actividades.
Efectivamente. Tony, hablaba yo que hoy a lo largo de la programación estábamos hablando sobre el tema de Internet, la inteligencia artificial. Hay un estudio de UNICEF que dice que uno de cada tres menores usuarios de Internet ha experimentado ciberacoso. Me parece una proporción muy alta. ¿Qué se está haciendo mal o qué se puede hacer para que esto disminuya? ¿Crees que la solución para el ciberacoso en España pasa por una legislación más explícita sobre este asunto?
Sí, mira, el tema del ciberacoso es un problema fundamentalmente en el ámbito familiar, porque en los centros educativos, ya hay centros educativos que tienen prohibido el uso de telefonía móvil, que es fundamentalmente a través de donde se acosa, pero es que en el ámbito familiar muchos padres están absolutamente abandonados. No, hoy no hay herramientas. Antes pues era relativamente sencillo controlar a tu hijo, pero hoy en día a través del teléfono móvil tu hijo puede acceder a infinidad de contenidos y pueden hacerle daño a través de esos contenidos y él hacer daño también. Entonces, como no hay una regulación y a los niños se les regala un teléfono móvil nada más nacer y además sin ningún tipo de control parental y sin ningún tipo de formación, pues ellos muchas veces lo usan para el bien, pero en muchas ocasiones pues lo utilizan para el mal, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo.
Y la inteligencia artificial, el otro día leía que había un chaval que buscaba en la inteligencia artificial cómo suicidarse, ¿no? Hasta que al final lo consiguió. La inteligencia artificial le dijo cómo hacerlo. Es que esto es muy grave.
Sí, la inteligencia artificial al final no dejan de ser programas que buscan información a través de Internet, a través de los documentos que ellos tienen para facilitarte a ti lo que tú le pides, ¿no? Tú le puedes pedir cualquier cosa y él te ayuda porque evidentemente él no tiene moral. No tiene ética como tal, ¿no? Y este tipo de faltas de control de este tipo de inteligencia artificial es bastante grave. Fíjate, hace unos años también en una conocida plataforma que tiene también un chatbot, un niño le decía que tenía 7 años y había quedado con un adulto de 31 para tener sexo, que qué podía hacer. Y entonces la inteligencia artificial le respondía, pues pon pelas, un entorno romántico, claro, porque no tiene moralidad. Entonces tenemos que controlar lo que hacen nuestros hijos con las redes sociales, pero también hay que regular a las propias plataformas para que regulen ese tipo de cosas de una manera más ética, que al final es el gran problema.
Desde luego. Yo no quiero pensar, sino que me imagino que una vez una persona ha sufrido bullying durante la infancia o la adolescencia, las consecuencias que puede tener esa persona en la adultez, ¿no?
Sí, mira, todos los estudios, prácticamente todos los estudios, determinan que cuando uno ha sufrido acoso escolar, eso prácticamente lo arrastra para toda la vida, porque hay un cambio en la interacción con sus semejantes, porque hay una desconfianza, hay un miedo, y cuanto más haya durado ese acoso, peor todavía, ¿no? Incluso se ha demostrado que tienen empleos peores, o que a veces no acceden a buenos empleos, o que tienen relaciones de amistad y de pareja inestables, ¿no? Por eso yo siempre digo que ante un posible caso de acoso escolar intervengamos, porque cuanto más intervengamos, menor va a ser el impacto emocional y psicológico. Eso es fundamental.
Desde luego. Tony García, maestro, gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos, insisto, este libro Aulas sin Bullying, Aulas sin Miedo, de Editorial Pirámide, y creo que hacéis un trabajo encomiable, una paciencia impresionante. Yo me acuerdo en mi época, que claro, yo tampoco soy tan mayor, soy del 69, cuando el profesor ya te mandaba una nota de que vengan tus padres, ya, bueno, te quedabas ahí como estatua de cera, ¿no? Pero sí, hoy en día es que hasta los propios profesores tienen hasta respeto de decirle al niño, oye, que vengan tus padres, ¿no? Y se forma tan ganas, pero bueno, hay cosas que hay que cambiar, está claro, y enhorabuena a todos los maestros, y en este caso hoy al nuestro, que es Tony García. Un abrazo, Tony.
Muchísimas gracias, un placer como siempre.
Igualmente,
un abrazo.
Gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuide.
Sígueme ahora, porque ahora yo vivo, porque ahora yo vivo.
Los mejores protagonistas, entrevistas únicas, siempre noticias.
Quédense, porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Fruta, leche, Don Simón.
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
El próximo lunes 20 de octubre, la tarde en COPE con Pilar García Muñiz, se muda a un lugar muy especial, la sede de Coca-Cola en España. Desde allí descubriremos cómo se mueve la chispa que está presente en más de 310.000 puntos de venta de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Y a las 7 de la tarde, 46 minutos, vamos con esa noticia especialmente dedicada a esos empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empresas. Porque ahora podéis contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio, trabajando codo con codo contigo. Se llama Brand Capital y ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. Así que si quieres ganar posición, diferenciarte sin disfraces, crecer sin perderte, vender y además hacerlo bien, piénsalo. Y si quieres más información, la encontrarás en brandcapital.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Error 404, ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichtings.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Nosotros nos dimos cuenta ya el primer año que estuvimos ahí, que lo teníamos a la MIC con 15. Ya con solo verlo, ¿no? Los primeros minutos ya te das cuenta que es distinto, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. En marxa aquesta hora manifestacions pro-Palestina en diferents ciutats arreu de Catalunya en el marc d'una vaga general convocada per alguns sindicats. Una vaga que està tenint afectacions a la mobilitat, amb talls de carretera i també al transport, sobretot al servei ferroviari, però amb poc seguiment a la majoria de sectors. De fet, l'educació ha estat l'únic sector amb un seguiment real d'aquesta vaga general. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, en el cas de Barcelona, la manifestació ha sortit de l'estació de Sants en direcció al Consolat d'Israel i ja ha començat amb incidents, amb destrosses amb la façana d'un local de menjar ràpid, pintades i amb la crema de contenidors al carrer Tarragona. A l'estació de Sants ja hi ha hagut moments de tensió cap al migdia, quan alguns manifestants han intentat accedir-hi i els Mossos els ho han impedit amb càrregues policials i també amb l'ús de gas pebre aquesta tarda per dispersar una seguda davant de l'hotel de l'estació de Sants.
Pues se ve que ha subido el gafo.
I millora la situació al voltant del carrer Natzaret de l'Hospitalet després de que els bombers hagin pogut tallar la fuita de gas que s'ha produït aquest matí, que ha obligat a evacuar a mig miler de veïns. Els bombers hi continuen treballant, revisant possibles concentracions de gas que puguin quedar. La fuita l'ha provocat la perforació d'una canonada d'alta tensió durant unes obres.
S'han hagut d'evacuar 500 veïns d'11 edificis i també l'escola Prat de la Manta. El fet que s'hagin evacuat és un símptoma de la gravetat de la situació, perquè habitualment el que es fa és confinar a les persones afectades. La fuita ha provocat una explosió en un bar del mateix carrer Natzaret, on afortunadament no hi havia ningú. El Toni Varela és el seu propietari.
Pues se ve que ha subido el gas, creo que por el cuarto de ascensores, se ha filtrado, y de ahí ha pasado la portería y ha hecho una explosión que nos ha tumbado la mitad de nuestro local, la pared. De momento, por lo que sabemos, Son daños estructurales de baja importancia.
Els bombers confien en restablir la normalitat en les pròximes hores, però ja han confirmat que els veïns d'una de les finques no podran tornar a casa aquesta nit perquè l'edifici ha quedat molt afectat, com explica Enric Pous, cap de guàrdia dels bombers.
Després, quan ja hem pogut procedir a la inspecció de les diferents finques, ens hem trobat que únicament aquella on s'ha produït l'explosió secundària, aquesta del bar que es veu més afectat, les plantes, els habitatges per sobre estan molt afectats. Tant és així que ens hem hagut de prendre la decisió de reallotjar durant aquesta nit els veïns, perquè l'afectació interior és molt important i no és estructural, el problema no és estructural de l'edifici.
La fuita de gas s'ha detectat en un punt de confluència de tres canonades d'alta, mitja i baixa tensió.
El pressupost per al 2026 a l'Ajuntament de Barcelona s'enfronta demà al primer tràmit a la Comissió d'Economia i Hisenda. S'ha de votar a l'inici d'aquesta tramitació i el govern de Jaume Collboni només té assegurat el suport d'Esquerra i insuficient per tirar endavant els comptes.
Sí, un suport dels republicans que s'ha confirmat després d'haver incorporat bona part de les seves demandes a la proposta de pressupostos. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, celebra que s'hagi pogut arribar a un acord i ha detallat alguns dels aspectes que s'han incorporat als comptes per l'any que ve.
Habitatge, que arriba a un import aproximadament de 239 milions, que respecte a la liquidació que esperem el 25 tindrà un increment aproximadament d'un 30-33%. Hi ha un altre bloc molt important que té a veure amb aportacions que s'incorporen al pressupost en millores del districte, en infraestructures esportives i la creació d'un fons turístic vinculat lògicament pròpiament al recàrrec.
Qui ja ha avançat que hi votarà en contra és Junts. El president del grup al consistori, Jordi Martí, diu que la proposta de pressupost de l'alcalde Collboni és continuista i no hi ha hagut voluntat de negociació.
No és un no a Barcelona,
no és un no a la ciutadania de Barcelona, no és un no a donar la cara per superar els problemes que ens afecten com a col·lectivitat, com a comunitat, és un no a les propostes concretes de Jaume Collboni i del PSC. Repeteixo, propostes continuistes que han demostrat fins avui el seu fracàs.
I atenció, perquè a les Terres de l'Ebre continuen les feines de neteja i reconstrucció de tots els desperfectes que han causat la Dana Alice i que encara són molt visibles. A la Ràpita, per exemple, s'han de reconstruir dos ponts de l'antiga Nacional 340 que impedeix la mobilitat urbana. Tampoc no està clar que demà puguin reobrir l'escola de l'Horta Vella.
I mentrestant, a la població de Freginals, les pluges torrencials han deixat sense subministrament d'aigua potable als veïns. Encara hi ha molts camins impracticables i algunes masies estan aïllades perquè tenen molt limitada la mobilitat. I l'Ajuntament d'Alcanar ha demanat formalment la declaració de zona catastròfica pel temporal Alice i demana suport de totes les administracions per reparar els desperfectes.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà. Que vagi bé.
I ara arriba el moment dels esports amb José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, company.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Avui comencem parlant de Jong, perquè presenta la renovació del seu contracte, no?
Sí, senyor. Un contracte que el vincularà amb el Futbol Club Barcelona fins a la temporada 2029. Aquí i allà, millor dit, ha estat l'Edu Badia en aquesta presentació de la continuïtat de Jong amb Blaugrana. Edu, bona tarda.
Sí, de juny 2029, el migcampista del Barça acabava contracte aquesta temporada. De fet, ja feia dies que la seva renovació estava pràcticament tancada i aquest migdia, cap a 2:45 de la tarda, hem pogut escoltar a un De Jong molt content de seguir 3 anys més al Barça, complint així una dècada com a blaugrana. No ha canviat d'opinió sobre el partit de Miami i sobre el seu rol, a vegades criticat al conjunt culer. Creo que se ha exagerado mucho sobre la seva figura.
No me siento infravalorado por los compañeros o por entrenadores o gente dentro del club. Yo creo que eso es más cosa vuestra, eso sí. Pero al final todo el mundo puede tener su opinión y eso es lo bonito del fútbol.
El neerlandès, per cert, passarà a tenir una clàusula de 500 milions d'euros, 100 més que l'anterior contracte, i ara només queda pendent la renovació d'Eric Garcia, que acaba contracte el 2026.
Una renovació que, sens dubte, doncs, ha d'arribar les properes hores, perquè el rendiment del defensa blaugrana és, de moment, força positiu.
I parlem ara de punts del Barça.
Sí, perquè aquest cap de setmana se'n reprèn la Lliga. Tenim un Barça-Girona a Montjuïc, i hem de comentar que Christensen, el danès, i Roni, el suec, han recuperat avui la dinàmica del grup. Queden, per tant, per incorporar-se els internacionals espanyols, que hi derrotaven a Bulgària en la fase de classificació mundialista, i l'anglès Rashford. Compta ara mateix amb la situació de la infermeria a Camp Barça, perquè, per un motiu o un altre, estan fora de combat Joan García, Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi, Fermín, Olmo, Ter Stegen i Ferran Torres. A principi, Ferran Torres amb molèsties i, sobretot, Lamine Yamal estarien per tornar. La resta, doncs, estan pràcticament fora de concurs per aquest Barça-Girona, represa de la Lliga el proper dissabte a Montjuïc.
I, mentretant, Peix i Mao de la mà a la transició a l'Espanyol.
Alan Peix i Mao doncs, aniran de la mà en aquests primers compassos de la nova presidència del nou propietari de l'Espanyol, Alan Peix, qui ha decidit que, de moment, conservi la confiança com a CEO del club Mao Ye. Detalls, Quique Iglesias.
Bona tarda. La continuïtat de Mao Ye com a CEO de l'Espanyol té una explicació ben clara. Està signada i acordada dins dels pactes als que han arribat la nova propietat, Alan Peix i la seva gent, i Rastar Group, que fins fa 4 dies manaven a l'Espanyol. Peix vol una transició tranquil·la. Tindrà Mao al costat, degut a que està força content de la seva relació amb ell en els 3 darrers mesos, i també perquè Mao permetrà al nou president del club introduir-se en el món de la Lliga i de la Federació a Madrid. Per la formació del Consell d'Administració, que serà molt reduït, per cert, encara haurem d'esperar com a mínim 5 setmanes per qüestions legals.
Un Espanyol que serà el que obri precisament la jornada de Lliga del cap de setmana, jugarà divendres al camp de l'Oviedo, per tant, demà, per la tarda, roda de premsa del tècnic Manolo González.
I al Girona què passa?
Doncs que s'han incorporat Banat i Witsel, l'ucraïnès i el belga, després dels seus compromisos FIFA. Un Girona, doncs, que viu hores de tranquil·litat després que el director esportiu Quique Cárcel ratifiqués la confiança en el tècnic Michel Sánchez al 100%. Una frase que encara, doncs, corre pels passadissos de Montilivi. Un Girona que, per això, haurà d'intentar aconseguir bons resultats per millorar la seva situació a la Lliga.
I a l'agenda esportiva, senyor Gil?
Doncs mira, estàvem pendents de Manresa, del Manresa Hapoel Holon d'Eurocup, que es podrà disputar, entre un fort dispositiu de seguretat, partit a porta tancada, els israelians que han pogut accedir sense excessius problemes al pavelló, els manresans també han arribat en furgonetes i aquest partit d'Eurobàsquet es disputarà. Des de les 7 de la tarda, futbol, Copa Federación, al descans, Atlètic Lleida 0, Ourense 0, bàsquet, Eurolliga femenina, Praga 35, Girona 46, al descans. A 8:45, waterpolo, Champions masculina, Sabadell-Barceloneta. I a les 9 de la nit, Champions femenina de futbol, Roma-Barça, Salma Parayolo és l'escollida per jugar al lloc de la lesionada Eva Pajor.
I tot això li queda a l'agenda, Gil?
Sí, i un partit amb vol, Eurofarm-Barça, a 8:45 de la nit.
Mare meva, estarà per activitat. Senyor Gil, moltes gràcies. I fins aquí ha arribat la linterna de COPE. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara la linterna continua amb Ángel Expósito, que acabeu de passar. Bona tarda. Thank you.